Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de butxaca, aquí on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, quin dret descobrirem avui?
Avui descobrim una qüestió que és molt útil a la vida quan viatgem. Perquè parlarem de retards i cancel·lacions en els vols.
I tant, ens fan anar de corcoll, a vegades.
Exacte. De fet, a mi m'hi van fer anar una vegada.
I què et va passar?
Sí, per això crec que és interessant. Doncs el que em va passar és que jo tornava de París. Estava a l'aeroport i recordo que ens van endarrerir el vol una hora o així. Fins aquí forma part, diguem, de la normalitat.
Però un cop vam pujar, de la normalitat?
Forma part de la normalitat en la que no podríem reclamar. Deixem-ho aquí, és una mena de prèvia que faig abans d'entrar.
Ho veurem ara, no?
Ho veurem ara, exacte. Per això dic que forma part de la normalitat. Això és com els Rodalies, que et diuen que són puntuals, però no tenen en compte quan passen de 10 minuts. Dius, home, clar, així qualsevol. En tot cas, jo estava a París, jo era a París, i allà vam tenir aquest endarreriment d'una hora i vam pujar a l'avió al final. Estant dins de l'avió van estar fent diverses maniobres i recordo que allà va passar ben bé una altra hora. Clar, en tot aquest impàs de temps, la tripulació va haver de canviar perquè ja, si haguéssim volat en aquell moment, ja sobrepassava el temps que podia estar en feina.
Treballant.
I aleshores vam haver d'esperar que arribés la següent. Per tant, ens van tornar a baixar de l'avió. Vam estar esperant a l'aeroport i crec que en total parlem d'unes 4 hores al final.
Déu-n'hi-do, o sigui, vau trigar 4 hores a que sortís el vol i a més puja, baixa, ara espero que vinguin els nous treballadors.
Correcte,
quin embolic.
Absolut. De fet, a mi no m'havia passat mai això de pujar, que em tornessin i aquesta mena de disbauxa aeroportuària. Però la qüestió és quins drets tenim en el moment en el que jo estic a l'aeroport anant i venint, quins drets tinc un cop aterro o en l'impàs de decidir si agafo el vol finalment o no, no. Hi ha tota una sèrie de coses que ens condicionen i també ens condicionen perquè, com que hi ha un seguit de compensacions, ja ho alerto, si quan arribem a l'aeroport de destí hi ha persones que estan encarregades de saber quins vols arriben amb retard o no per venir-te a oferir els seus serveis, per tal de reclamar per tu això. Clar, recollint el 25% del que et retornin. Podem fer això, i avui ho sabrem, sense haver de donar-li a cap empresa el 25% de la indemnització que em correspon a mi com a passatger.
O sigui, podem exercir els nostres drets sense uns tercers pel mig, no?
Exacte, és a dir, és relativament senzill. Ara bé, jo crec que aquí ve una mica el titular. Les aerolínies no perden judicis perquè la llei sigui dolenta.
Ui, a veure, explica'ns-ho això.
Les aerolínies perden judicis quan els passatgers es cansen.
Ah!
És a dir, el seu negoci no és tant negar-te tu el dret, que molts cops no és una cosa que facin de manera expressa, sinó que t'avorreixis, que t'esgotis. I
perquè
pel
ho has
camí
de demanar tantes vegades que al final ja desisteixes, no?
Exacte. Per què dic que el dret no és dolent? Perquè el dret no ho és. La regulació que empara els drets dels passatgers és un reglament europeu, el reglament 261 de 2004, on tota la normativa sobre compensació, assistència, en cas de que se't denegui l'embarcament o cancel·lació o retards significatius, és una normativa europea, no? I que aplica tant aquells vols que surten de la Unió Europea com aquells vols que arriben a la Unió Europea amb aerolínies que són de l'espai comunitari. I aquest reglament estableix tres tipologies de drets que una mica es poden explicar amb el cas que em va passar, no? El dret d'assistència, que seria el primer, és aquell dret que se't recull mentre esperes. Quan jo vaig haver d'estar en la terminal esperant a que arribés la nova tripulació, no marxàvem, etc. Aquí se'ns ha de garantir, ni que sigui un tiquet, un buixer dins del propi aeroport, on se't doni menjar i beguda. Se t'ha de permetre poder-te comunicar en el cas de que tu no poguessis, tot i que ara estan en el segle XXI, això té unes facilitats que l'any 2004 no hi eren, quan aquest reglament s'aprova. i t'han de garantir l'allotjament i el transport en el supòsit que la cancel·lació es produeixi, per exemple, a la nit, i tu tinguis, diguem, la represa l'endemà al matí. Doncs això també t'ho ha de garantir la pròpia aerolínia. No?
Per tant, menjar i beure, poder-te comunicar i poder dormir en algun lloc i que puguis desplaçar-te, no?, fins a aquest lloc, en el cas que el teu vol no surti a l'hora prevista i surti més tard i tu ja siguis a l'aeroport. No? Tot això és el que t'han de garantir.
Tot això és el que t'han de garantir.
I això per llei.
Això per llei, perquè aquest reglament ha d'estar garantit. És cert que la quantia que t'ofereixen a vegades dona per un iogurt i dona gràcia. Això també és la realitat.
Clar, sí, que aquest menjar i beguda hauria d'estar adequat, no?, a l'hora que estàs allà esperant, sí, o a les hores.
Sí, a vegades és més relatiu que pràctic, però com a mínim hi ha de ser. I si no venen ells directament a oferir-ho, jo suggereixo que es preguntin al mostrador mateix de l'aerolínia i dir, escolti'm, acaba de passar això, de quina manera doncs se'n manté aquest dret d'assistència mentre dura aquesta avaria, aquest retard, o es resol la qüestió, no? Aquest primer dret d'assistència.
Quins més tenim?
Després tenim el dret al reemborsament o al transport alternatiu. Si el retard arriba 5 hores o més tard, en aquest cas el passatger pot triar entre que li reemborsin íntegrament el bitllet o fins i tot un vol alternatiu, potser amb escales, a la destinació, que era la final. No? Aquest seria el segon bloc. I el tercer, que no confondre amb aquest, és el dret a la compensació econòmica.
Vale.
És a dir, ja no és que a mi em retornin el preu del bitllet, sinó, més enllà del que m'hagi costat, jo tinc dret a percebre una quantitat econòmica si l'arribada al meu destí es produeix a partir de 3 hores. De 3 hores en amunt, juguem. A partir de 3 hores, juguem. I la quantia que em correspondrà, que ve regulada per la normativa, serà en funció dels quilòmetres que hi hagi des del lloc en el qual jo estic fins al meu destí. I parlem de compensacions que van dels 250 als 600 euros. És a dir, aquest rang m'estableix a mi, juraria que és fins a 1.500 quilòmetres, de 1.500 a 3.000 o així, i de 3.000 en amunt. Ara ho estic dient de memòria, però si no, està regulat a la normativa.
I això dius que la quantia varia en funció dels quilòmetres, però varia també en funció de les hores tard que ha arribat, o no?
Varia en funció dels quilòmetres.
Varia en funció dels quilòmetres. Tal i fa si ha arribat 5 hores més tard o si n'ha arribat 6, que percebré el mateix.
Llavors ens anem al dret al reemborsament, en tot cas, si passa de les 5, com dèiem. Exacte. Sí. Aleshores, sempre és així? No, anem en compte. És a dir, no és un dret il·limitat tampoc, perquè si les circumstàncies que porten a l'aerolínia a retardar, a endarrerir aquest vol, són causes justificades de força major, aleshores no hi ha una culpa ni una mala actuació per part de l'aerolínia.
Clar.
I aleshores jo no tindria dret a percebre aquesta compensació. Per exemple, recordo també que fa un any i escaig, doncs quan vam tenir la gota freda a Catalunya, que es va inundar l'aeroport del Prat, vam tenir terminals doncs, que entrava l'aigua per dintre, jo recordo que tenia un vol a Budapest i vam marxar amb 5 hores de retard.
Per tant, estaries dins de la possibilitat de compensació econòmica.
Exacte. Però ni jo mateix m'ho vaig plantejar de sol·licitar-ho, perquè era evident, en aquell cas, que tots els retards i totes les cancel·lacions que s'estaven produint, que eren centenars, a Barcelona, a València, que ja sabem tots com va anar, doncs eren per una qüestió sobrevinguda, que va ser la situació extrema a nivell meteorològic. Aleshores, aquí hem de distingir quan es tracta d'un moment ordinari en el qual sí que tindré aquest dret, perquè efectivament, si hi ha retards, perquè hi ha vagues, perquè l'aerolínia no ha complert amb un manteniment, etc., aquí no és una culpa que hagi d'assumir el passatger. Ara bé, quan hi ha una qüestió sobrevinguda, aquí tampoc té la culpa l'aerolínia.
Per tant, aquí no podríem reclamar.
Bueno, reclamar, si et fa il·lusió, pots fer-ho. Però
però pot ser que no rebis la compensació.
S'ha d'acreditar aquesta causa, però clar, en aquest cas és una causa pública i notòria.
Clar.
Aleshores, però on hi pugui haver divergència, perquè aquesta és molt evident, però n'hi pot haver d'altres on no sigui tan evident, la companyia ha d'acreditar aquesta extraordinarietat.
Per tant, millor reclamem i que ens diguin que no pas no haver reclamat i que potser hauria sigut un sí.
Com a recomanació àmplia, fem-ho d'aquesta manera.
Doncs som-hi, com ho hem de fer per exercir aquests drets que tenim?
Doncs a veure, per no perdre aquesta reclamació, al final, no?, que ens podem perdre en el procés, jo crec que és interessant, com en tot en dret, tenir-ho ben documentat i poder-ho provar.
Allò que diem sempre, de recollir proves.
Sempre, sempre ho diem. Jo entenc que això... Vull pensar que a mesura de dir-ho, la gent a la seva vida començarà a prendre en consciència i anirà guardant exemplars de tot. No, però en tot cas, és cert que el sector aeronàutic és un sector trapella, diguem-ho així. I com a sector trapella, jo crec que la seva pràctica habitual és més aviat negar els fets que no pas assumir la responsabilitat. Aleshores, com que els minimitza, jo el que diria és tiquets de pàrquing si has anat a l'aeroport, que acrediten l'hora, tiquets de menjar si he comprat, fins i tot imatges dels panells. Jo arribo allà, els panells amb les hores que costa com endarrerit. És a dir, tot allò que jo pugui prendre serà positiu. I estan en el propi aeroport, si poso una reclamació a AENA, que al final és qui gestiona els aeroports a l'estat espanyol, on s'inclou, evidentment, l'hora de la incidència i el fet, doncs tota aquesta documentació la posem en una carpeteta i ens la custodiem. En segon lloc, el que dèiem, saber el per què del retard. I el saber el per què, doncs ho puc tenir claríssim, si és, com dèiem, públic i notori, o puc no tenir-ho clar. Si es produeixen aquestes circumstàncies extraordinàries on és possible que la companyia les alegui, jo què puc fer? El passatger, jo, puc recórrer, en aquest cas, a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria per tal de sol·licitar, escolti'm, en aquest dia, aquesta hora, en el qual jo tenia aquest vol, s'estava produint això que la companyia m'està al·legant per no compensar-me? Doncs, escolta'm, mirem-ho. Llavors, amb aquesta informació que ens retornin de l'agència, això jo tinc una prova claríssima, fer faenda, si això realment està justificat o no. Aquest segon bloc de saber el per què de la cosa.
Molt important, també.
I el tercer, sí que és important també, quins terminis tenim. No solem esperar-nos tant de temps. Jo recomano no esperar-nos tot aquest temps. Però en els vols que són dins de la Unió Europea tenim 5 anys.
Per tant, hi ha temps de sobres. No hi ha excusa de que m'ha passat el termini.
No. I si t'ha passat és que ets poc diligent. I en vols internacionals des de la pròpia Unió Europea tenim 2 anys, sí que aquí el termini s'escurça una mica més. Jo el que suggereixo és això, fer la reclamació a la pròpia companyia pels canals doncs, que les seves pàgines web estableixen i també a AENA.
Per tant, fem la reclamació doblement, sí, per les dues bandes.
Sí, posats a fer, ja que hem fet tota la recopilació, aprofitem-la, no? I finalment, clar, què passa quan no paguen? Jo he fet la reclamació i, escolta'm, allò queda en un calaix ben guardadet i que vagin passant. Doncs si la companyia no respon, tenim una sèrie de documentació per part de la Unió Europea on es facilita informació en els passatgers i els usuaris. El que, a més, també recomano és adreçar-se a l'organisme a nivell estatal que és competent, que ja l'hem mencionat, no?, aquesta agència de seguretat. Hi ha la via judicial. Evidentment, podem presentar una reclamació, tinc tota la documentació, puc provar-ho, puc presentar una demanda a l'aerolínia per la via civil. I finalment, i tornant al meu cas, pots fer servir les xarxes socials.
Pots denunciar-ho públicament.
Perquè resulta que jo em vaig dedicar a fer tots els canals oficials que corresponien, com un ciutadà diligent. I un cop fet això,
ningú
havien
passat
cas, no? 6 mesos, que allò anava passant i qui dia passant i empeny. Doncs com que m'estava començant a molestar, perquè jo aquí no estic veient ni un euro, vaig a fer un tuit. I vaig fer un tuit on vaig etiquetar a la companyia en qüestió i dient, escolti'm, fa 6 mesos que els vaig presentar una reclamació i vostès no s'han dignat a contestar-me. 5 minuts vaig trigar a contestar-me l'estimat community manager d'una companyia aèria dient-me, què ha passat? Escriu-nos-ho i explica'ns-ho per missatge.
Com si no els haguessis enviat ja tota la documentació.
Exacte. I no, els vaig tornar a explicar per missatge i va ser a través del que vaig facilitar a les xarxes socials, en aquest cas a Twitter, ara X, que vaig aconseguir que em reemborsessin, poca broma, crec que en aquell cas estàvem en els 400, en la franja dels 400. Per tant, escoltem, no ens donem per vençuts, perquè vies en tenim, vies en tenim, I, ostres, no deixem d'exercir-ho, perquè estem parlant de companyies que beneficis no en tenen pocs, precisament.
Exacte, o sigui que reclamem els nostres drets. Tot això era si els vols van amb retard, però i si ens el cancel·len? Què passa?
Clar, si ens el cancel·len amb l'antelació suficient, i antelació suficient vol dir 14 dies, estan curats en salut.
Uh-huh.
Això pot passar. Podem tenir... De fet, és una pràctica que ha anat en augment, justament perquè... perquè permet no haver de generar cap compensació ni cap reemborsament en el passatger, perquè doncs ho he fet en temps i forma. No? Això són, el que dèiem, 14 dies, evidentment t'han de retornar el preu del bitllet, però aquí no hi ha compensacions extres. Eh? Uh-huh. Tu retornes i ja està. Hi ha un tema que crec que és important, i amb això crec que anirem tancant, que és el tema de la maleta de la cabina, i que aquest estiu justament la Unió Europea també s'hi ha pronunciat. El fet de poder portar una maleta de mà ha de ser gratuït.
Uh-huh.
Com a mínim una maleta de mà ha de ser gratuït i potser un petit bolso, un ordinador així. Això s'ha de permetre. S'ha de permetre amb les dimensions que corresponen, però s'ha de poder permetre. I cobrar un suplement es pot considerar abusiu. Jo entenc que tu quan estàs a punt d'entrar a l'avió tu el que vols és entrar.
Exacte.
Per tant, en tot cas, paga-ho i ja ho reclamarem a posteriori.
Exacte, guardes el comprovant, no?, de que l'has pagat.
Exacte.
I llavors ho reclamem.
Sí, però d'entrades tinguem-ho clar. Ens han de permetre aquest afer, perquè és el que es considera mínim indispensable per poder doncs, formar part de la teva mobilitat. Per tant, jo crec que això és un tema també que als nostres oients els interessarà, perquè genera debat cada cop que estem allà a la fila i veiem que els senyors de X companyies treuen aquell extraordinari mostrador on te van mesurant les
Exacte.
Maletes per
I que
veure si cobren.
Si tens sort, el de davant no li mesura ni a tu sí, o el de darrere no. És
Depèn
una mica...
de la cara que facis aquell dia.
Exacte. Doncs, Jan, moltes gràcies per descobrir-nos avui tots aquests secrets de les aerolínies, no?, i com ho hem de fer si el nostre vol va amb retard o si ens el cancel·len, i sobretot que sapiguem que podem portar una maleta de cabina gratuïta, que això també és molt important. Ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
Moltes gràcies, Ona. Fins la propera.